Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà. Perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Amb Damià Caro de l'equip de Com Soc, comunicació social, i amb el pilotatge tècnic d'Irene Moreno. Que me voy nomás. Els primers humans que van arribar a Cuba, procedents d'Amèrica del Sud, ho van fer cap a l'any 3500 abans de Crist. Eren pescadors i caçadors-recol·lectors. Més tard, es van sumar els taïns, que es dedicaven a l'agricultura. Al segle XVI habitaven Cuba 100.000 indígenes, taïns, siboneyes i guanajatabeyes. Els colons espanyols van establir grans hisendes per al bestiar i van esclavitzar els indígenes. L'extermini de la població autòctona va comportar l'arribada d'esclaus africans. Al segle XVII, altres potències europees van començar a disputar el predomini espanyol al Carib, els anglesos amb Jamaica i els francesos amb Haití. Després que Simón Bolívar conduís a Mèxic i a gran part d'Amèrica del Sud cap a la independència, les colònies espanyoles a la zona van quedar limitades a Cuba i Puerto Rico. L'octubre de 1868, la burgesia espanyola va donar inici a la Primera Guerra d'Independència de Cuba. Mentrestant, un grup de revolucionaris cubans exiliats als Estats Units, organitzats per José Martí, van planejar el derrocament del govern colonial. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a Cuba de la mà de Marta Cazorla i Antoni Moragues, dues persones que s'han apropat a aquest país americà gràcies a les propostes del moviment de brigadistes. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Molt bon dia, Antoni.
Bon dia.
El gener de 1898, el cuirassat americà Maine, ancorat fora del port de l'Havana, va esclatar de forma misteriosa. La guerra entre Espanya i els Estats Units havia començat. Espanya, debilitada pels conflictes que mantenia altres territoris, va ser derrotada i l'ocupació militar nord-americana va durar 3 anys, fins a la Constitució del 1901. El 1952, en període electoral, el candidat Fulgencio Batista va donar un cop d'estat recolzat pels nord-americans i les èlits estrangeres i va instaurar una dictadura que va resistir els primers atacs d'un grup de joves encapçalats per Fidel Castro, que van resultar morts o condemnats. El segon intent, perpetrat des de la Sierra Maestra, amb Che Guevara i altres camarades, van assolir l'èxit amb l'exili de Batista a la Dominicana. Es va iniciar aleshores la refundació de Cuba amb, per exemple, la nacionalització de 400 hectàrees de terra i de les refineries de petroli. La URSS va donar suport als barbuts i després d'un fracassat cop d'estat perpetrat per la CIA, Fidel declara la naturalesa socialista del govern revolucionari. Un socialisme cubà que, malgrat l'embargament econòmic, al llarg dels 50 anys de vida s'ha obert, però mantenint dos pilars exemplars per al món sencer, l'educació i la sanitat. Aquesta brigada que veu realitzar, Marta i Antoni, quina és la realitat humana que us va permetre conèixer?
Doncs, precisament, la nostra brigada estava molt enfocada a conèixer el moviment associatiu de la illa, que és molt actiu, i la nostra contrapart, per exemple, és la Unió de Jóvenes Comunistes.
Sí.
I només arribar a l'illa, ja a l'aeroport ens va venir a rebre la Yailin, que és una jove cubana, estudiant de dret, que va passar tot el mes amb nosaltres.
us va acompanyar durant el viatge?
Tots els dies. I un cop allà doncs, vam fer visites a la Federació d'Estudiants Universitaris, a la Federació de Mujeres Cubanes... Tothom està molt organitzat i llavors et permet conèixer una realitat social brutal. I també vam tenir molt de contacte amb joves estudiants d'art, que eren membres de la Brigada d'Instructores d'Art de José Martín, que solien venir les tardes a fer-nos tallers d'art, cubà, ball, dansa, pintura...
Molt alegre, suposo.
Molt. Molt, molt.
Vosaltres que vau tenir oportunitat de conèixer aquest teixit associatiu cubà, suposo que vau tenir oportunitat més d'una vegada, de dues i de tres, de parlar sobre algun aspecte de política. Alguna cosa que us va cridar l'atenció?
De dues, de tres i de quatre, de fet, perquè de les coses que més sorprenia de Cuba era el nivell de participació política, de coneixement tant de la realitat política del país com internacional, i sobretot això, vull veure que quan la política serveix d'alguna cosa, quan la política realment té un sentit, llavors la gent sí que s'implica, sota diferència del que tenim aquí.
Cuba és la major illa caribenya i la més poblada. Es barregen blancs, negres, mulatos i xinesos, que sumen un total de gairebé 12 milions d'habitants, dels quals el 75% resideix en zones urbanes. Les províncies més poblades són la capital, Ciutat de l'Havana, Santiago de Cuba i Holguín. Un cop, suposo que veu preparar aquesta brigada, no? La veu realitzat, si no, no estaríeu aquí.
Sí.
I heu tornat a Catalunya, si no, tampoc no estaríeu aquí. Amb aquest viatge, quina és la radiografia del país? Quina és la sensació, la imatge que us ha quedat del país?
Jo, a mi el que més em va impressionar és el que ha dit l'Antoni, el nivell d'implicació de les persones en la seva vida, en tots els aspectes, a nivell social, a nivell polític. Són ciutadans, jo crec que molt autònoms, amb molta capacitat, discuteixen cada aspecte de la vida, del dia a dia i de la política. I també em va sorprendre molt la seva generositat. Són pobres, són molt modestos, tenen una vida molt austera, però t'ofereixen tot i més.
És a dir, que podem destacar la participació en la vida política, no?, de les aspectes que els afecten quotidianament, i després aquesta simplicitat a l'hora de viure i generositat. No?
Sí, sí.
Sí, de fet, jo també vull destacar que a Cuba hi ha problemes, vull dir que no és cap mena de París ni molt menys. Vull dir, quan nosaltres vam estar a Cuba, per exemple, va arribar un huracà que va destrossar 100.000 habitatges en un país on ja hi havia una manca d'habitatges. El que passa és que els problemes de Cuba tenen solucions. Els problemes aquí, en el nostre país, doncs sembla que siguin solucions en elles mateixes. És a dir, el problema de l'habitatge serveix perquè una sèrie de gent s'enriqueixi. És una solució per nosaltres problemes.
Parlem una mica de futur. Quin és el futur que augureu al poble de Cuba?
Bé, el futur de Cuba l'escriuran els seus ciutadans. D'entrada, el que sí que es percep és una certa esperança amb tots els processos de canvi polític que estan donant a terme en el darrer decenni a Amèrica Llatina, que no es podrien entendre sense la participació de Cuba i sense el fet que Cuba està allà encara des de fa més de 50 anys.
Estem parlant, per exemple, de l'ALBA.
Sí, exacte, no? De l'alternativa...
Alternativa bolivariana...
Per les Amèriques.
Les Amèriques. Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la Terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem la població i el govern del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Cuba, gràcies a Marta Cazorla i Antoni Moragues, que han practicat el turisme responsable proposat pel moviment de brigadistes. Moltes gràcies, Marta i Antoni.
A tu.
Moltes gràcies.
I fins demà, a Coneix Món, de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmon.org